TV3 Ràdio. Informatiu vespre.
El rei Felip VI es troba des de fa quasi una hora amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massiva de persones registrada fa uns dies. Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Proens, al Consolat de Mà. Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Proens, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta balear parla d'una emergència de seguretat nacional. Però avui, dijous, 6 d'agost, hi ha més titulars. Que ara vos avançam en Clàudia Malia i que passen per la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, que ha estat destituïda pel govern.
Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
I encara a l'illa, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
I el govern destinarà 1 en 3 milions d'euros ampliables en almenys 300.000 euros més per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar.
A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència. Ho explica la presidenta del govern, Marga Proens.
Amb l'objectiu de que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició, i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important, i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
I a l'àmbit cultural, el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca. És el director de cinema, Rafa Cortés.
Ens trobam, sobretot, en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi.
Però avui també us acostarem l'actualitat esportiva. El Mallorca il·lusiona la seva afició deixant molt bones sensacions en el penúltim amistós de la pretemporada. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. Els vermells van guanyar ahir per 3-0 el PSG, aixecant així el trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48. El Mallorca va ser superior, el vigent campió d'Europa, que ahir va jugar amb molts dels seus suplents. Això no resta mèrit a la feina de l'equip de Luis García, que debutava ahir a Son Moix i que va aconseguir que el Mallorca oferís un estil de joc que, de moment, va agradar al mallorquinisme i que va servir per superar el conjunt francès. El pròxim partit del Real Mallorca, el darrer de la pretemporada, serà aquest pròxim dissabte a les 9 del vespre contra l'Elversberg alemany.
I de Marta, com sempre, ens acostes més actualitat esportiva passades les 7:30 de l'hora baixa. I ara miram el cel i a la previsió meteorològica, però també a la mà, perquè la temperatura sembla que puja per tot. Per saber com es presenten les pròximes hores a les Balears, connectam amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Bon vespre. No passarem fred si anem a nedar.
No, gens. Bon vespre, companys. Efectivament, ahir es va batre el rècord absolut de sacar registres a la mà balear de temperatura de la mà, amb aquests 33,02 graus a la boia de Sargonera, una mesura presa a uns 3 metres de fondària i a mà oberta. Per tant, si anem a qualque platja una miqueta més tancada, el més probable és que la temperatura sigui més alta, aquests 33 graus. Per tant, la mà molt càlida, també fa calor per tot. Avui hem tornat a superar els 36-37 graus a punts de Mallorca, però també ha arribat a ploure. Avui hem tingut alguns ruixats locals que han deixat fins a 15 litres per metre quadrat a Pina i que demà, per darrer dia, encara podrien produir-se. Demà, en conjunt, esperam molt de sol. En aquest cas, no canviarà el panorama, però a punts d'interior poden tornar a créixer alguns núvols. En principi, no ho faran en la mateixa empenta que avui o que ahir, però puntualment poden arribar a deixar anar qualque gota. Les temperatures demà es mantenen estables, per tant, es mantenen altes, amb una alta sensació també de basca, d'humitat, i el vent bufarà entre fluix i moderat de tramuntana a Menorca, la resta ho farà fluix variable.
Gràcies, Dani. Tanmateix, per mi no hauran de treure els paraigües. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Facundo Tenaglia. El control tècnic, començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Us acabam de dir fa gairebé una hora que el rei Felip VI conversa amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Una trobada inusual al Palau de Marivent. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon vespre. Sabeu algun detall d'aquesta trobada?
Bon vespre. Sí i no. No sabem en detall la informació que el president de Ceuta trasllada en aquests moments al rei Felip VI, però sí, segur que li fa saber en persona el que ja ha dit en públic, que Ceuta necessita la solidaritat de tots, de les comunitats i de tots els mecanismes que té l'Estat al seu abast per ajudar a la ciutat autònoma. Vives probablement també li expliqui al rei que avui ha demanat a l'Eurocambra que blindi la frontera comuna de la Unió amb el Marroc. Aquesta és una trobada molt més delicada del que pot semblar a simple vista. És la primera vegada que el rei rep un president a Marivent que no sigui de les Balears, però el moment que es viu ara a la ciutat autònoma feia que Felip VI hagués de moure alguna fitxa, fer un moviment perquè el poble ceutí sentís la primera autoritat de l'Estat una mica més a prop, però per mantenir a la vegada les aigües calmades amb el Marroc era més convenient que Felip VI no trepitgi les ciutats espanyoles a l'altre continent. És pura diplomàcia, estratègies geopolítiques necessàries en un moment tan delicat. Ara mateix duen parlant una hora i 8 minuts.
Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora, per aquesta trobada, com dèiem, inèdita a Marivent. Tot això quan avui matí el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha aprofitat la visita per reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, que l'ha rebut al consolat demà. Fa tot just un minut, precisament, Proens ha manifestat que tots dos han compartit la preocupació per la greu situació que continua travessant Ceuta després de l'entrada massiva de persones registrada fa una setmana. Ho ha dit durant una visita al col·legi Fudà Cresques de Palma. Allà es troba la nostra companya Victòria Morell. Què més ha comentat, Victòria?
Així és, bon vespre. Després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, ha assegurat que no es tracta d'una crisi migratòria convencional, sinó d'un moviment organitzat que, segons ha dit, posa en risc la seguretat i la integritat territorial d'Espanya, però ens també ha carregat contra el govern central per la seva resposta en aquesta situació. Ha denunciat que, malgrat els avisos previs traslladats per Ceuta sobre l'increment de la pressió migratòria, no es varen adoptar les mesures necessàries per reforçar la frontera.
Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
La presidenta del govern balear ha explicat que Juan Jesús Vives li ha traslladat la por, la incertesa i la preocupació amb què viu la població ceutina aquests dies i ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
Gràcies, Victòria, també per aquesta darrera hora d'avui, hora baixa a Palma. Però a tot això, quina és la darrera hora sobre el terreny a Ceuta? Quines són les darreres conseqüències que tenen aquestes arribades? I doncs sabem que la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria difosa en xarxes socials per una possible entrada massiva de migrants en torn al 15 d'agost enguany del 2026, després de la greu crisi viscuda a finals de juliol. Circulen crides en grups de Facebook, WhatsApp i Instagram en centenars de milers de participants. Es comparteixen missatges en dates, punts de partida i discussions logístiques.
Els investigadors de l'Institut Armat inverteixen el focus no en el nombre d'usuaris, sinó en la confluència de referències geogràfiques, tàctiques, logístiques i la persistència dels missatges. Precisament al Marroc, la justícia ha processat una trentena de persones per organitzar passos clandestins cap a Ceuta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Y como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
Avui, a més, els cossos recuperats de l'aigua començaran a ser identificats. A l'oficina de desapareguts, que s'hi ha habilitat, ja s'han presentat més de 30 denúncies de familiars, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers ceutis amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius habilitats.
Això sobre el terreny, perquè la plana política del Partit Popular avisa Vox que acceptaran el repartiment de menors migrants de Ceuta.
El gir del Partit Popular xoca de front amb els d'Abascal, que es neguen en rotund a acceptar el repartiment de menors. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras de les comunitats.
Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
Ja ho heu escoltat, al centre de la disputa, nins, joves, menors migrants. Si analitzant la situació a les illes, actualment atenen prop de 900. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors són en majoria entre els que són atesos a Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195. En té la informació Elena Gregori.
Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat d'acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
Tot això mentre continua l'arribada de persones migrants a les illes. Durant el dia d'avui han arribat 3 embarcacions irregulars amb una cinquantena de persones a bord. La darrera ha estat avui migdia a Formentera.
Hi viatjaven 32 persones d'origen subsaharià. Les altres dues arribades han estat durant el matí a Eivissa i a Mallorca. En tots dos casos s'ha interceptat el grup de persones migrants a la carretera, a Sant Josep de sa Talaia, en el cas d'Eivissa, i a Santanyí, en el cas de Mallorca. En el que duim d'any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
Set i quart, i avui també és notícia que el govern destitueix la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, qui duia poc manco d'un any al càrrec.
El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. La decisió es formalitzarà al Consell de Govern aquest divendres.
I encara l'illa desconvocada la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost. Els treballadors i l'empresa Prezero han acordat una pujada salarial d'un 2,5%.
Això suposaria un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5%. Es pagarà amb caràcter retroactiu des de gener d'enguany. D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim, que estarà vigent durant 4 anys. A més, els treballadors han acordat amb l'empresa que el 2027 es negociarà el descans dels treballadors.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I en aquesta hora encetam la plana de succeïts i ho feim a la sentència d'un tribunal polonès que ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair.
També haurà de pagar altres 500 euros en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren la resolució que, diuen, reforça la política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
I la Guàrdia Civil investiga una dona de 46 anys per presumptament robar joies per un valor de 40.000 euros. Això ha estat a un habitatge de Sineu.
El furt es va produir dilluns. Els agents van centrar les sospites en la dona de la neteja, qui posteriorment ha reconegut els fets. Les joies procedents d'una herència ja han estat retornades al seu propietari.
I a Menorca, un cotxe particular s'ha incendiat avui capvespre en la urbanització de Coves Noves, a Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que ara s'investiguen.
El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli i immediatament ha començat a cremar. Hi han intervingut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un vehicle de comandament. Un helicòpter de l'Ibanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita amb la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes, presenten ferides lleus. Juanjo Frank és el cap del servei de bombers de Menorca.
S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de, perquè està dins la zona forestal, propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.
Set i de vuit minuts, escoltau la ràdio pública de les Illes i un dia més hem de parlar de massificació, que és damunt la taula, en aquest cas més per Mallorca, ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic a la reducció de l'activitat aeroportuària.
Més enllà de la reducció del nombre de turistes que arriben a les illes, el diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha ressaltat que manco vols també implicarà menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió damunt dels veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats del Coll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
Això quan avui hem sabut que les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar 4.500 residents més que l'abril, superen el 1.600.000 ciutadans.
Un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants d'entre 20 i 40 anys, un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra que hi ha a les Balears, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, que indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentant. Més aviat, tot el contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
Això quan l'Ajuntament de Sóller s'organitza per la manifestació de dissabte contra la saturació turística que es preveu massiva. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori tancarà algunes terrasses i anul·larà el mercat exterior.
També els expositors i les terrasses de bars i restaurants per on transcorria el recorregut fins a les 2 de l'hora baixa. L'Ajuntament ha explicat que han rebut aquest ordre de delegació de govern per motius de seguretat. Tampoc es podrà aparcar als carrers sense comerços per on passarà la protesta. És el tinent de Batla de Sóller, Carlos Arder.
Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
La lluita es una cosa que está bien porque han de lluitar por nuestro pueblo, pero no nos hemos de olvidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
Heu escoltat els comerciants que diuen que respecten la protesta però lamenten que es faci el dia en què tenen més clients perquè l'acte, que està convocat pel moviment de Sóller Més Turisme, Més Vida, està previst des de les 10 i fins a les 2 del migdia.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida fa una crida a fer servir el transport col·lectiu cap a Sóller i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta. El president de Pimem Taxi, Biel Moragues, avisa que si es formen embossos importants es negaran a fer el servei per no perdre dopers. Assegura que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble.
El que no podem fer és tenir taxistes empantanats a Sóller sense poder entrar ni sortir mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Sóller queda tancada, és deixar d'anar a Sóller per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
Moragues ha explicat que un trajecte des del centre de Palma a Sóller en taxi costa uns 27 euros, una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
Arribam de moment així a les 7 i 22 minuts. Fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
Escoltau l'informatiu Vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí per explicar-vos que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja en són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Balears també s'ha sumat aquest migdia als minuts de silenci convocats arreu de l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència i recordar les víctimes. La concentració s'ha celebrat coincidint la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta, també divendres passat a Santander.
La concentració a la capital balear s'ha fet a les 12 del migdia davant la delegació del govern amb la presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats que, a més, aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles i 3 menors d'edat víctimes de la violència masclista.
Aquests assassinats han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema Biogen. Les dues víctimes mortals, una a Llanes i l'altra a Múrcia, estaven registrades al sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
El primer cas es va registrar a Llanes. Un agent de la Guàrdia Civil que havia estat expulsat del cos per violència masclista es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també Guàrdia Civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa 3 fills òrfans, 2 bessones de 14 anys i un jove de 18.
Hores més tard, a la província de Múrcia es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-se a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
L'assassí ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava fugir cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota la custòdia de la família materna.
Tot això quan a les Balears tenen més de 4.300 casos actius de Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'Estat per dones residents, 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior, l'Agència Europa Press, que també revelen que 2 dels casos estan considerats com a risc extrem.
És a dir, que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressor. Són els casos més greus ara mateix actiu a les Balears. De la resta, 53 són en risc alt, 779 de mitjà i 3.472 són de risc baix, el nivell inferior de protecció que s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen un seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
Tot això són dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Mos ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis i tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ets company,
és el fan número 1. La vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
Ha explicat la presidenta que el perfil de les víctimes és molt variat, però que el dels seus agressors es repeteix cas rere cas.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i us hem explicat que el rei Felip VI es trobava des de fa hora i mitja amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massiva de persones registrades fa una setmana. Però pareix ser que aquesta trobada, aquesta conversa, ja ha acabat. Maria Eugènia Quecles, des de Marivent, bon vespre.
Bon vespre. En aquests moments el president de Ceuta explica com ha anat aquesta trobada amb Felip VI. Diu que el rei li ha donat ànims, suport i carinyo al poble ceutí. Diu que més de 80.000 persones entraren a Ceuta la setmana passada i és just la població que tenen. Per tant, diu que ha estat importantíssima aquesta trobada amb el rei perquè li ha donat aquest missatge de suport al seu poble. Així tot, diu que en aquests moments el rei s'ha compromès amb anar a Ceuta, això sí, però encara no pot dir quan serà. Diu que ara la gran pregunta és quan tornarà a passar que hi torni a aquesta avalanxa de gent marroquina que arriba, o d'altres llocs del sud d'Àfrica, que arriba per Ceuta per mar. I és que hi ha moltes alertes, com acaba de confirmar ara, de que se pugui tornar a produir. Això sí, diu que està convençut que en aquest cas les forces i seguretat de l'Estat funcionaran, perquè Ceuta és frontera de Ceuta, d'Espanya i també de la Unió Europea.
Gràcies, Maria Eugènia, per aquesta darrera hora des de Marivent. Una informació que ampliarem al butlletí de les 8. Això quan Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Provenç, al Consolat de Mar.
Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Provenç, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta Balear parla d'un atac contra la integritat territorial d'Espanya i d'una emergència de seguretat nacional.
Però la jornada ens deixa altres qüestions i avui hem sabut que la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, ha estat destituïda pel govern.
Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
I encara a Formentera, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I avui també vos explicam que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
I el govern destinarà un en 3 milions d'euros ampliables, almenys 300.000 euros més, per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar a Palma.
A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència.
Una convocatòria adreçada tant a ajuntaments com a entitats del tercer sector amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a hora baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri, de poder fer xarxa a dins cada barri, a dins cada municipi. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
És el que ha exposat avui a hora baixa la presidenta del govern, Margalida Provenç, quan en cultura el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera ara treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, ho explica Rafa Cortés.
Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi. Històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
I tot d'una us acostam la darrera hora dels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Marc de Sampas.
Obrim plana d'esports perquè el Mallorca il·lusiona a la seva afició deixant molt bones sensacions. Això en el penúltim amistós de la pretemporada. No sé si Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. Els vermells varen guanyar ahir per 3-0 al Paris Saint-Germain, aixecant així el trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48. El Mallorca va ser superior al vigent campió d'Europa, que ahir va jugar molts dels seus suplents, però això no resta mèrit a la feina de l'equip de Luis García, que debutava ahir a Son Moix i que va aconseguir que el Mallorca oferís un estil de joc que, de moment, va agradar al mallorquinisme i que va servir, com dèiem, per superar el conjunt francès. El marcador el va encetar un gol de Zito Lubumbo al minut 21 després d'una gran acció individual, i és que l'angolès ja porta 4 gols aquesta pretemporada. El segon va ser obra de Jean Virgili i el tercer ja a la segona part el va marcar de cap el capità Antonio Raillo. Sentim el que deia al final del partit el central Martin Valiant.
Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar, y bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
Confiança, però també peus a terra. La temporada encara no ha començat, tot i que és cert que l'ambient dins del vestidor convida a l'optimisme. Ho diu Sergi Darder.
No han començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusioni que ja han pujat, ni molt menys. És pretemporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo, i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xerra de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant.
I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol, que ahir va ser homenatjat pel Mallorca a l'inici del partit.
Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, han d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
I a banda del partit i la victòria, Sergi Darder va parlar del seu company Jean Virgili, que, com dèiem, va fer el segon gol, i que és un jugador important que es troba a l'òrbita d'altres equips de superior categoria. El futur de Virgili en el Mallorca no està gens clar, però el club que vulgui fer-se amb el seu servei s'haurà de pagar la clàusula de 12 milions d'euros. Sentim Sergi Darder.
Ara ja és una cosa seva, i sobretot crec que més que seva, perquè del lot jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no estigui a cap puesto, això ho sap ell, però bueno, el que dic, tampoc vindrà pel cap pistola en el cap, ell és gran de com per sobre el que ha de fer, el seu entorn és gran de per sobre el que ha de fer, però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
El pròxim partit del Real Mallorca, el darrer de la pretemporada, serà dissabte a les 9 del vespre a Son Moix contra l'Elversberg alemany, que enguany ha ascendit a la Bundesliga, a la primera divisió alemanya. Un partit que podreu seguir per IB3 Ràdio serà a partir de les 8:30 del vespre. En bàsquet, el bàsquet Menorca s'ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Èstia. Però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afrontarà la nova temporada amb tranquil·litat. Ho diu el president de l'entitat, que ha reconegut que la renúncia ha estat d'última hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continuen essent els socis. L'equip competirà temporalment com a bàsquet Menorca i, mentrestant, et cerca nou patrocinador i s'acceleren les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president del Bàsquet Menorca, Oriol Segura.
Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació ha estat complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim, i llavors tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
També en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlín, que començarà el pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà el dissabte 15 d'agost a Ludwigsburg davant la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave, el quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotros es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
Més assumptes. L'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Ana Marta i que s'ha presentat oficialment avui als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Xamena afrontarà D7 Ironmans en D7 dies consecutius, una a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. Sentim l'atleta porrerenc Bernat Xamena.
És que neix simplement de ser ràbia i de ser impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare. Jo som pare, i va néixer d'això. Simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
En ciclisme, Enric Mas ha acabat cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. El ciclista artenenc ha completat els 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i el balneari de Corconte, acabant a 22 segons del guanyador. Ara, Enric és quart a la classificació general, a 27 segons del líder. I Mavi García ha estat avui 17a a la 6a etapa del Tour de França i ha acabat a 28 segons de la guanyadora. La mallorquina és 18a a la classificació general. I acabam amb pàdel, perquè Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea jugaran als quarts de final del Premier Pàdel de Londres, després de guanyar a la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias, entre altres. Les rivals de la menorquina i Delphi Brea per aconseguir-se a la semifinal seran Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà demà.
Gràcies, Marta. Fins aquí l'actualitat esportiva. Fem una petita pausa i tot d'una tornem amb la resta d'actualitat.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 44 minuts i obrim la plana estatal internacional amb una darrera hora perquè s'ha detectat un cas positiu d'antivirus a Galícia.
L'home és asimptomàtic i ha quedat en aïllament a casa seva. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que el cas s'ha detectat arran d'unes proves que l'home es va fer a França per un quadre respiratori lleu.
I Alemanya, condemnat a cadena perpètua, l'autor de l'atropellament múltiple a Múnich el febrer de l'any passat, que va deixar dues víctimes mortals.
L'home de 25 anys ha estat declarat culpable d'assassinat i d'intent d'assassinat per envestir un grup de persones durant una concentració sindical a la ciutat alemanya.
Tot això quan el Japó no descarta variar la seva política antinuclear quan es compleixen 81 anys de l'atac dels Estats Units a Hiroshima.
El govern nipó continuarà defensant els tres principis antinuclears i promourà un món sense aquest tipus d'armament, si bé està considerant replantejar aquests principis d'acord a les necessitats de seguretat. Així ho ha anunciat la primera ministra després de la cerimònia d'homenatge a Hiroshima per als 81 anys dels atacs nord-americans.
UNICEF eleva 300 el nombre de nens que han perdut la vida a Gaza des de l'entrada en vigor de l'alto el foc.
Recordem, a l'octubre de l'any passat, això suposa una mitjana d'un nen mort al dia. Des de l'inici de l'ofensiva, les autoritats de la Franja de Gaza han xifrat el nombre de víctimes en més de 70.000 persones.
I nous atacs russos contra Ucraïna han deixat almenys 8 víctimes mortals i desenes de ferits.
Ha estat a Kharkov. Els atacs arriben un dia després dels bombardejos que han deixat 17 persones mortes a Kiev.
I un dia més, l'eclipsi ens du noves informacions perquè els hospitals de Mallorca reprogramen cirurgies previstes per al dia, precisament de l'eclipsi, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una saturació d'emergència.
Es tracta d'una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial el dia 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi, ho ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
Tot això quan IB3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi de dia 12. Més de 12 hores d'emissió en directe i amb equips repartits per les quatre illes. Tot per viure el fenomen minut a minut.
Tots els informatius de la casa dedicaran una cobertura especial a l'esdeveniment astronòmic amb connexions en directe arreu de l'arxipèlag i la darrera hora dels talls de carreteres. A les 5 de l'hora baixa arranca a IB3 Televisió el programa especial dels serveis informatius i els 5 dies que s'allargarà fins a les 9 i 10 del vespre des de Formentor, presentat per Toni Rigó i Sílvia Pol amb la participació del meteoròleg de la casa, Dani Capó. L'espectacle al cel també es viurà a través de les plataformes, ho explica la cap de mitjans digitals, Míriam García.
Ens interessa molt aquesta experiència compartida, és a dir, animar en els ciutadans que ens vulguin compartir les seves fotografies, els seus vídeos, etiquetant-nos a @ib3 a través de les diferents xarxes socials per poder també després nosaltres compartir aquest moment especial.
I el sector nàutic espera un pla complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen astronòmic.
Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
Es poder estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:49 i continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïns del centre d'Eivissa, segons ha pogut saber IB3. Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però ara cap comunitat de propietaris vol que es posi Ana Fernández una antena al seu edifici.
Comunicar-se per telèfon o pagar amb targeta als comerços de Vila és complicat des de fa mesos a causa de la poca cobertura que hi ha. Són els comerciants Paquita Hispan i Carolina Cárdenas.
A l'hora de passar una targeta de crèdit, el datàfon nos da bastants problemes. Y bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local.
Es en el momento del pago de los clientes, pues nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos, toca darle la red a todos los clientes.
Segons ha sabut IB3, Telefònica estaria pendent d'una autorització per instal·lar una torre que acabaria amb aquests problemes, però cap comunitat de propietaris vol ara posar una antena al seu terrat. Turistes i residents també pateixen aquesta falta de connexió.
Estava intentant hablar con mi amiga, que le estaba diciendo algunas cosas con una registración vocal, pero no me envía el mensaje. No tengo internet, no tengo cobertura por aquí.
Jo, per exemple, a casa tinc que sortir a una terrassa, perquè dins a vegades tenen problemes.
Que no tengo cobertura y voy buscando, pero se me apaga y no logro de conectar el mòbil.
Des de l'Ajuntament han explicat que es va proposar ubicar aquesta antena a l'edifici on hi ha les oficines municipals, però que la comunitat de propietaris també va rebutjar aquesta proposta.
Més qüestions, perquè el govern destinarà uns 3 milions d'euros ampliables, almenys a 300.000 més, per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar. A partir del curs 2026-2027, els centres educatius de totes les illes adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais segurs de joc i convivència.
L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda a Cresques de Palma. La nova convocatòria d'ajuts s'adreçarà als ajuntaments i a les entitats del tercer sector perquè puguin gestionar aquest servei fora de l'horari lectiu.
Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició, i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important, i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Encetam la plana cultural amb el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera, que faran feina junts en un nou projecte audiovisual. La productora Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra, de la qual, això sí, de moment no n'han transcendit els detalls. La productora assegura això sí que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, la seva cultura, les seves tradicions i la seva identitat.
L'anunci arriba pocs dies després que Rafa Cortés presentés a l'Atlàntida Mallorca Film Fest la versió restaurada de Jo, coincidint amb el 20è aniversari de la pel·lícula. El cineasta ja havia expressat en diverses ocasions la voluntat de rodar els seus pròxims projectes a l'illa i convertir la realitat de Mallorca en l'eix de les seves històries.
Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi, històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
Per la seva banda, Carme Riera, vicepresidenta de la Reial Acadèmia Espanyola i una de les escriptores mallorquines més reconegudes, continua ampliant la seva trajectòria literària. Després de celebrar els 50 anys de Tadeix Amor, la Mar com a Penyora prepara per a l'any vinent la publicació de l'assaig Mallorca, la bellesa descrita.
I la Galeria Reus i Terreno Barri Hotel inauguren avui Nocturna l'Eclipse, o The Forms of Return, una proposta d'art contemporani que pren com a punt de partida l'eclipsi solar d'aquest mes d'agost per reflexionar sobre la memòria, el pas del temps i la transformació.
L'exposició reuneix obres dels artistes Claire O'Keefe, Miquel Ponce i Julià Penedès, que ocuparan diferents espais de l'hotel amb una mostra que combina arts visuals, una performance audiovisual, gastronomia i música. El projecte s'inspira en el cicle de Saros, el fenomen astronòmic que fa que els eclipsis es repeteixin en condicions similars cada 18 anys per plantejar una reflexió sobre el retorn com un procés de canvi constant. N'han parlat Raquel Victòria, directora de la Galeria Reus, i Claire O'Keefe, una de les artistes.
Gaudir d'una nit plena d'art contemporani, de gastronomia i de música, tot en relació amb l'eclipse que viurem la setmana que ve.
Avui inaugurem una exposició amb en Miquel Ponce i Julià Penedès. És el motiu de l'eclipse i és com una oda als cicles i com la llum sempre acaba tornant.
La inauguració inclourà una pop-up gallery, la performance Eclipse Lucas, una proposta gastronòmica creada especialment per al restaurant Destape, i culminarà amb la Midnight Sun Party, que posarà el punt final a una vetlada que convertirà l'hotel en un espai de trobada entre l'art contemporani i la creació multidisciplinària.
Para mí ha sido muy guay porque nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me gustó, me ha gustado mucho. De esto cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Y, claro que yo quiero.
Sí. És la veu de Nené Sí, senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Xalles. En té la informació Neus Pericàs.
Les poden veure a la seu de la Fundació a Palma, i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat ha volgut posar rostre a allò que sovint només són xifres als informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones, que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrach i Mari Caroline Lucat.
Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los. És veritat que la primera impressió va ser de la nau un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
Para mí siempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortes Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
I situacions que a vegades són més complicades. Per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, especialment de Xalles, també hi siguem siguent i pitjar. Reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot aquest, tot el col·lectiu.
Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a l'illa.
El ritme de l'estiu de Vivaldi, que escoltau, inspirat per Santiago Rusiñol, amb els plànols avançats i a punt per ajustar-se a la intel·ligència artificial per no deixar gaire espai per a la imaginació. Així s'han presentat avui els detalls del projecte Born, que ha de crear a Palma el districte de les arts, al Solà, on ara mateix només hi ha el conservatori. Un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents, i pel qual la Conselleria d'Educació acaba de transferir un en 2 milions d'euros i que manté els terminis de licitació a finals de l'any que ve.
Tres dels arquitectes responsables del projecte, la Unió Temporal d'Empreses, formada pels despatxos d'Arquitectura Coll Leclerc i Barceló Alenzó, han estat els encarregats de mostrar les bondats d'un espai amb quatre edificis diferenciats. Els tres nous al nord, units amb el conservatori original, que patirà algun canvi i que neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyaments artístics superiors, però també vol ser un espai obert a la ciutadania. De fet, explicant, vol ser un born, el born que va descriure Santiago Rossinyol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig, segons ha explicat Jaume Coll.
La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
Toquen les 8 i és moment.